Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia a tothom, amics de la veu de Navàs. Som en un segon diumenge de mes i l'emissora, en aquesta hora, us ofereix un programa, un nou programa de ciència a l'abast de tothom. Temes de ciència, de noves tecnologies, de medi ambient, a vegades solament curiosos, altres més profuns. A la ràdio tenim l'avantatge de poder-ho descriure, si cal repetir-ho més d'una vegada, donar-li voltes per intentar que es faci entenedor, amb la veu arribar sempre a vosaltres. Però també cal dir-ho. Moltes vegades en un tema de ciència hi trobem a faltar, hi ha la manca de poder posar alguna imatge, alguna fotografia, algun dibuix, algun esquema que ho facilitin, que ho facin més comprensible. Però cada mitjà de comunicació, de difusió, té les seves peculiaritats. Doncs som-hi. Comencem el programa d'avui, que té un caire curiós, però rigorosament d'investigació, diguem-ne tècnic, que s'ha treballat i que durant molts anys hi ha gent doncs, que ha investigat sobre això, que l'hem titulat Podem ser invisibles? Com podeu suposar, es pot entendre com una pregunta saber si podem o no ser invisibles, però també com una afirmació. És veritat que en aquesta època ens podem fer invisibles? En tot cas, tot depèn de la llum. Com veurem? Si en parlem d'aconseguir la invisibilitat, que un objecte o una persona desaparegui als nostres ulls, segurament que molts donaríem com a única referència la famosa capa de Harry Potter, que utilitzen a les seves pel·lícules. Mirant a través de la capa que portava, que porta, ell queda invisible i a través seu es veu a l'altra banda, bé sigui un cotxe, un carrer, un animal, el que hi hagi. La veritat és que s'han fet multitud d'investigacions i provat molts materials per aconseguir-ho i, amb tot, encara no som a la darrera versió. Ve d'antic la passió que tenen els humans per fer desaparèixer les coses o que aquestes es tornin invisibles. S'han escrit molts llibres de ciència, ficció, pel·lícules basades en aquests temes, en aquest poder. Mentrestant, centenars de grups d'investigadors de les universitats de tot el món, constituïts per matemàtics, físics, enginyers, químics, treballen per fer-ho possible. Que el camuflatge d'objectes a la llum de la nostra vista no és un tema gens fàcil, ho demostren la multitud d'intents per aconseguir la invisibilitat partint de bases tecnològiques molt diferents, com avui n'explicarem algunes d'elles. La invisibilitat pot ser un dels superpoders que està a prop de convertir-se en realitat, però que encara de moment no ho és. Una de les coses que hem de tenir en compte per poder-nos fer invisibles és que s'ha de poder desviar la llum. Diguem que poder ser o no ser invisibles depèn molt de la llum. Què és el color que veiem nosaltres d'un cos? De nosaltres, d'un cos, el veiem perquè reflecteix la llum blanca, o sigui, els set colors de l'arc de Sant Martí, que és la llum blanca, i quan aquesta llum blanca xoca amb un objecte, aquest pot absorbir una part de la llum visible i reflectir l'altra part, que és la que ens ve a nosaltres, ens ve als ulls, la veiem. Si portem un exemple, si portem un jersei vermell, per exemple, és així, és vermell, perquè absorbeix tots els colors de la llum blanca, tots, el blau, el groc, el violet, etc., els absorbeix tots, excepte el vermell, que és el que ens reflexa. I així ens amb cada cos. O sigui, quan veiem nosaltres que un cos té un color doncs, marró, és perquè de la llum blanca dels set colors de l'arc de Sant Martí que ens arriba, diguem, a la claror o amb la llum, doncs s'absorbeixen tots menys aquell que veiem. Aquell és el que és, està reflectit, reflexa cap a nosaltres, cap a la vista, i el diem, mira, és d'aquest color, és de color marró, és de color groc, és de color blau, etc. En canvi, si la llum queda tota absorbida per un cos, o sigui, un objecte que absorbeixi tota la llum que li arriba, llavors el veiem negre. Queda retinguda tota la llum en aquell cos i llavors el veiem negre. Per tant, un objecte negre no és res més que un objecte que dels cèrcules de Sant Martí se'ls menja tots. Quan no veiem el cos? Quan es fa invisible? Doncs els cossos es fan invisibles quan són transparents a la llum. O sigui, que la llum els travessa i és com si no hi fossin. I ells no es veuen, no la paren. Un dispositiu que capti la llum, que li arribi, per exemple, per l'esquena, anem a imaginar una persona, que ens arribés la llum per l'esquena i que la matéssim pel davant, per front nostre, aquesta llum seria com un repetidor a l'observador. Li donaria la sensació que no hi ha res entremig, que no hi ha cap cosa entremig, que no hi ha la persona. És com, una foto també feta pel darrere i projectada al davant. El que hi ha entre el receptor, que és el darrere, i l'emissor, que hi ha al davant, estaria totalment transparent, seria invisible. Per tant, penseu, la llum que, diguem-ne, pogués arribar per la part del darrere nostra, de l'esquena, i després es pogués projectar cap al davant, doncs el nostre cos no apareixeria, seria com invisible. Però bé, això és una mica complicat, ja ho farem amb exemples potser una mica més senzills. Segurament que tots heu observat com els rajos de la llum es doblen al traspassar materials, que tenen el que en diem un índex de refracció diferent. Ens explicarem. Això succeeix, per exemple, si tenim un got d'aigua, posem un llapis allà dintre i el veiem com trencat. Quin efecte és aquest? Doncs aquest és un efecte que se'n diu de refracció. També a vegades ens fa l'efecte que una piscina sembla menys profunda del que realment és. Doncs també és un efecte de refracció de la llum. Això del llapis és ben visible. I això passa perquè el que se'n diu índex de refracció, o sigui, com la llum passa a través de l'aigua i com passa a través de l'aire, perquè amb un got d'aigua, quasi bé ple, posant-hi un llapis, és quan passa de l'aigua cap a l'aire, a dalt, cap a l'aire, és quan veiem aquest trencament del llapis i ens sembla que s'ha fet invisible per dintre, oi? Doncs això és perquè l'aigua té un índex de refracció, en aquest cas 1,33, amb unes unitats que no té unitats, però vull dir que s'expressa amb un valor així, mentre que en l'aire el seu índex de refracció és 1. Doncs això ja és un efecte d'invisibilitat. Si us imagineu ara el llapis en un got ple o mig ple d'aigua, veiem que la part submergida del llapis té una direcció i la part del llapis que queda fora en té una altra. Sembla trencat, sembla partit. Doncs és un efecte de la refracció de la llum, que ara farem una pausa i després hi tornarem a incidir en la segona part d'aquest programa. Fins ara mateix.
On a warm summer's evening, train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, "Son, I made my life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind me saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice." So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said, "If you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table, there'll be time enough for counting when the dealing's done. Now every gambler knows the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep, 'cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best you can hope for is to die in your sleep. So when he'd finished speaking, he turned back toward the window, crushed out his cigarette, and faded off to sleep. Then somewhere in the darkness, the gambler, he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the deal's done.
Tornem-hi amb Ciència a l'abast de tothom. Avui un programa que hem titulat Podem ser invisibles. Fem aquí una parada per això. Deixem per uns moments de si podem o no ser invisibles per parlar d'això que fa uns moments que en dèiem índex de refracció. Perquè, a més de torçar-nos els objectes dins de l'aigua, en el cas del llapis, resulta que la mesura de l'índex de refracció serveix per conèixer la quantitat de sucre que té un producte. I, com no, és molt important pels vinyataires, pels que fan el vi. S'utilitza, per mesurar l'índex de refracció, un refractòmetre. Què és un refractòmetre? En si, si ho poguéssim veure, doncs és un petit cilindre amb un prisma que té en un dels extrems on incideix el raig de llum, que després es reflexa amb un petit mirall i s'observa amb l'ull humà, o sigui, a cop d'ull s'observa, amb una lent que hi ha graduada i que ens dona una escala amb graus. Veieu, la pràctica és senzilla. Es posa una o dues gotes de la mostra, podem posar suc de raïm, podem posar vi, podem posar bueno, molta quantitat de melmelada, sucre líquid, molts tipus de productes. I fer la lectura. En el cas aquest del raïm, doncs faríem una o dues gotes d'un gra de raïm, de la mostra, el posaríem en el prisma aquest que diem, en el prisma principal, tancaríem una tapeta que hi ha i observaríem a ull nu, podríem dir, a través d'ell, a veure quin grau ens dona. I a partir d'això podríem arribar a saber el sucre que té i amb el temps aquest sucre és proporcional al grau alcohòlic del vi. Per tant, bueno, és complicat d'explicar, però és això. Com es defineix l'índex de refracció? Doncs fixeu-vos, és la velocitat amb què va la llum. Amb un cos... Ai, perdó, m'equivoco. La velocitat amb què va la llum en el buit, o sigui, en un lloc que no hi hagués res, en l'aire però sense aire, i respecte a la velocitat que va en aquell cos, en aquest cas el raïm, o el vi, o l'aigua, o en fi, el que sigui. Per exemple, si fem pel cas aquell que havíem vist, que tothom coneix, del llapis a dintre l'aigua i que sembla que es torça quan passen a l'aire, és perquè l'índex de refracció de l'aigua és 1,33 i el de l'aire és 1. I això doncs, és fàcil de calcular per molts productes, per vins, en aquest cas, o sucs de fruites, o el que sigui. si féssim un exemple, hi ha unes taules per poder-ho passar, això, que segurament que la gent que treballa en vi doncs, les han utilitzades possiblement, que amb aquest refractòmetre, amb aquest petit aparellet que l'agafes amb la mà i que fas la lectura doncs, això, amb el suc d'un gra de raïm, anem a suposar que ens dona una lectura de 20, el que se'n diu graus brics, es mesura amb graus brics el que et dona el refractòmetre. Doncs hem de suposar que dona una lectura de 20. Això vindria a suposar, ja hi ha unes taules, que aquest raïm, aquest gra de raïm, en aquests moments té una quantitat de sucre de 195 grams per litre. 195 grams per litre. Per litre de vi, que poguessin fer, no? I això es transformaria amb el temps, el càlcul és que aquest sucre passarà a ser el grau alcohòlic, amb un vi de 11,5 graus alcohòlics. Per tant, amb una lectura que féssim amb el refractòmetre i que ens volgués, per exemple, fem un exemple de 20, doncs serien 195 grams per litre, i això vindria a suposar que tindrà un grau alcohòlic de 11,5 graus. Això només he volgut fer l'incís en què el refractòmetre, aquest petit aparell que es pot tenir, que a més a més és relativament barat, doncs ens serveix per totes aquestes coses de convertir les que tenen algun tipus de sucre, que n'hi ha moltes, sucs de fruites, begudes, llet, cervesa, mel, xarops, melmelada i el suc de raïm, com hem dit, doncs poder-los determinar el seu, diguem, grau alcohòlic que tindrien i que pel cas del vi ja sabem que és molt important. Dit això, tornem al cas de que, a veure si es pot ser invisible o no. I anem a parlar de la capa més invisible i més famosa que s'ha fet, la capa de Harry Potter. Aquesta capa, a través d'ella, Harry Potter, podem veure passar la gent a l'altra banda, de l'altre costat del carrer, per exemple, o passar un autobús ple de gent sense cap transformació. O sigui, tenim el Harry Potter amb la seva capa invisible al mig i a través d'ell, nosaltres ens ho mirem des de la banda dreta, podríem dir, i a la banda esquerra doncs, podem veure com passen els cotxes, com la gent cruza un carrer, com passa un gos per allà de sota i tal, i a través del mateix propi Harry Potter, perquè la capa aquesta el fa invisible. Quines són les claus científiques d'això? O el truc, podríem dir-ne. Doncs les hem de buscar, és una mica complexa. Aquesta capa o aquests materials que s'han fet, primer van ser d'uns materials més naturals que també feien una espècie d'invisibilitat, doncs, o sigui, el que era al mig, diguem, no el veien, quedava transparent, no? Però ara ho fan a partir d'uns metamaterials, que se'n diu. Aquests materials s'han modificat químicament, són uns productes complicats, no? S'han modificat fins i tot la seva disposició dels àtoms que tenen i això els fa variar les seves propietats òptiques i, per tant, ja estem amb això. Varien l'índex de refracció, varien allò que dèiem amb un llapis en l'aigua que sembla trencat d'una forma encara més acusada. Mentre els materials naturals sempre tenen índex de refracció positius, aquests metamaterials els poden ajustar a que tinguin índex de refracció fins i tot zero o negatius. Aquest ajustament científic que es fa, aquesta variació de l'índex de refracció del material, fa desviar la llum d'una manera insòlita. I, per tant, desvia la llum per la vora de la persona i aquesta no la veiem. La llum rodeja l'espai on s'ha tractat el material, la capa de Harry Potter en aquest cas, i emergeix, aquesta llum surt amb la mateixa direcció que tenia inicialment. És com el cas de l'aigua que rodeja una roca i torna a sortir d'ella. Si imaginem-se un xorro, un salt d'aigua, doncs que passa quan troba una roca, què fa? Doncs la rodeja tota i torna a sortir per baix la mateixa aigua. Doncs aquí seria igual amb el cas de llum. Si aquesta capa l'haguessin fet d'aquests metamaterials. D'aquesta manera, el nostre cervell interpreta que no hi ha res entre la llum i l'objecte, entre la capa i nosaltres. Sembla una màgia de Harry Potter, però en realitat és un efecte òptic i per nosaltres es torna invisible. Aquests metamaterials són uns materials especials, fa pocs anys que es fabriquen, són artificials, i meta, en grec ja vol dir més enllà, per tant, d'alguna manera és material, més enllà que els materials, eh? O sigui, són sintètics i més enllà que els materials normals. Científics de la Universitat de Berkeley, a Califòrnia, han creat una capa molt fina que s'adapta a les persones i que també pot amagar, doncs, com és lògic, objectes, i que utilitzen doncs, uns nanomaterials que estan fets de unes petites antenes d'or, unes petites llevadures, podríem dir-ne, d'or. Aquest or l'han situat a sobre d'una peça de roba i quan la llum incideix allà, la llum, doncs, diguem, no sé, mou la seva trajectòria, va rodejant l'objecte aquest i torna a sortir per baix, torna, o sigui, entra, diguem-ne, per dalt, passa a través d'aquestes llaminadures, aquestes petites làmines d'or, i surt per la part de baix. O sigui, la llum circula al voltant de l'objecte de manera que aquest queda ocult, no es veu, i així ho fa invisible. Per tant, potser costa una mica d'imaginar, perdoneu, potser m'he explicat malament també, però aquesta capa ultrafina que han inventat aquests senyors de Califòrnia és a base d'unes petites llimadures d'or que, quan pica la llum en aquestes llimadures d'or, va saltant com si diguéssim de l'una a l'altra i la peça, la roba, la capa, en aquest cas de Harry Potter, que hi ha, no es veu i es fa transparent. I, per tant, veiem a l'altra banda. O sigui, surt la llum d'allà i, per tant, si jo observo que a l'altra banda està passant en aquells moments doncs una bicicleta, la continuaré veient igual, encara que entremig se m'hi hagi interposat Harry Potter amb una capa d'aquestes de metamaterials, que en aquest cas ja hem dit que són com unes llimadures d'or, però que la complexitat d'això és molt gran. D'aquí un moment ens tornem a posar en ciència a l'abast de tothom, parlant de si és possible o no tornar-nos invisibles. Ja veiem que hi ha algunes tecnologies que diuen que sí, que ho fan, veia, i que ho farem amb un parell d'exemples més. Fins ara mateix.
Strong and use my head alongside my heart, so tame my flesh and and fix my eyes. A tethered mind freed from the lies. And I'm kneel down, wait for now. I'm kneel down, know my ground. Woo!
Continueu a la veu de Navàs sentint el programa Ciència a l'abast de tothom, avui amb un tema curiós, si no més, que l'hem titulat Podem ser invisibles? Anem a donar una mica més de marxa. Hem vist un parell de casos d'invisibilitat, com són els metamaterials que se'n fa la capa de Harry Potter i altres, i en el primer cas que havíem vist la refracció de la llum, doncs, que tothom coneix, doncs, i introdueix un llapis o una peça a dintre un got d'aigua que sembla que se'ns ha trencat, eh? Però es fa, una part se'ns fa invisible. Tercer cas. El metall indi també és una base per invisibilitat. L'indi és un material de la taula periòdica, dels materials que avui dia es coneixen. Té molta similitud amb l'estany i per això es fa un dopatge entre l'indi i l'estany per obtenir un producte que se'n diu ITO. Això són les sigles en anglès. Per tant, l'ITO és, podríem dir, una barreja amb el material indi, és un material de la taula periòdica, el número 49, i el seu veí, el 50, l'estany, i aquests dos donen un material nou que se'n diu ITO, ITO. És un semiconductor, per tant, deixa passar, diguem, la corrent elèctrica en un sentit, no? Està present avui dia l'ITO aquest, és un nou material que s'utilitza, no és de la família de les terres rares, que n'hem sentit parlar tants cops, ara, almenys últimament se'n parla molt, sinó que és un material nou, en aquest cas una espècie d'aliatge, però que es diu un dopatge perquè és amb semiconductors. Està present amb rellotges, amb GPS, amb mòbils, amb controladors de calefacció, amb aire condicionat, amb les pantalles planes de televisió. Ull, aquí n'hi ha moltes, no?, de pantalles de tipus pla, la televisió, les tauletes, els mòbils. Les singulars característiques del ITO, d'aquest material, és que és conductor elèctric, per tant, deixa passar la corrent, però és transparent. I Tate, aquí, li dona unes grandíssimes propietats. El fan indispensable amb les pantalles de cristall líquid d'alta resolució. Per exemple, quan nosaltres toquem les tecles, cliquem a la pantalla del mòbil, doncs aquest teclat és un teclat d'una pantalla transparent, podríem dir-ne, d'una pantalla i que a més és conductora. Per això quan jo toco amb el dit a la pantalla aquesta, doncs fa una funció, connecta una lletra, un número, o el que sigui, no? Els teclats del caixer automàtic seria el mateix, les pantalles del GPS del cotxe també, i els telèfons intel·ligents, els telèfons mòbils, és el cas poder més conegut. Total, que aquest Ito, aquesta barreja d'indi i d'estany, fan doncs un aliatge molt útil en aquesta època. Altra aplicació destacada també és, d'aquest Ito, fabricar vidres calefactors. Per exemple, els vidres del cotxe n'hi ha que es calefaccionen, tot i sent transparents i no veient que entremig hi hagi cap fil elèctric ni res d'això. Per tant, és d'un material transparent i conductor de l'electricitat. Això li hem dit per això li hem donat aquestes característiques. Aquestes capes conductores i a la vegada invisibles són transparents a la llum, com veiem, no? I opaques a altres radiacions. Aquest material s'utilitza en aplicacions mèdiques, per exemple, en protegir malalts que els afectin algunes radiacions. Hi ha gent que no pot rebre, no pot prendre el sol, o no pot prendre radiacions infraroges o d'algun tipus, doncs, o ultraviolades, no? Amb molt poca quantitat, si un cas, no? I llavors, doncs, aquests equips, si els tractem a mito, pot arribar a ser. També equips electrònics molt sensibles a la llum, que la llum els hi fa mal, que els afecta, que els espatlla, doncs es poden tractar amb aquest aliatge, podríem dir que n'hem dit l'ITO, ITO. Per exemple, si embadurnéssim, per dir-ho d'alguna manera, la cara d'una persona, la tractéssim amb ITO, quan passaria la llum visible que el travessa, apareixeria la cara totalment invisible. No veuríem com que no tingués cara aquella persona. O sigui, ens arribaria el feix de llum blanca, els set colors de Sant Martí, passarien per la cara i la farien invisible, per tant, no veuria la cara i tornaria a sortir la llum. Per tant, és un efecte també molt important d'invisibilitat, com diem, amb el metall aquest per base, que és l'indi. Altres han estudiat, ja per últim, la invisibilitat jugant amb lents òptiques, o sigui, cosa òptica, o sigui, fer reflexar de llum una sobre l'altra i doncs obtenir casos d'aquests. A la Universitat de Rochester, a Nova York, van crear una capa d'invisibilitat molt senzilla a partir d'utilitzar quatre lents òptiques, quatre, que no distorsionaven el fons i que, en canvi, feien invisible els objectes grans que hi havia davant, bé sigui una persona o un objecte qualsevol, no? El resultat és que les coses apareixen i desapareixen a davant nostra, a la nostra vista, com per art de màgia. Això se'n denomina aquesta que van investigar a la Universitat de Rochester, doncs la capa Rochester, i té els efectes de la famosa capa d'invisibilitat de Harry Potter. Només que aquesta està feta amb quatre focus de llum, podríem dir, amb quatre lents que l'una respecte a l'altra fan que el que trobis al mig, una persona, una planta, un objecte qualsevol, es fa invisible. Fins aquí el programa d'avui, de la veu de Navàs, titulat Podem ser invisibles. Hem tractat un tema que captiva molts estudiosos, fer invisibles objectes o bé a persones, i com heu pogut escoltar, hem presentat quatre casos que sembla que s'aconsegueix això de la invisibilitat. Hem fet un primer exemple per veure el fenomen de la refracció de la llum, amb això tan senzill del got d'aigua i a dintre un llapis o una altra peça, la capa de metamaterials de Harry Potter, que és el més famós. Harry Potter, a les seves pel·lícules, doncs, amb la capa aquella es fa invisible el que hi ha a l'altra banda. El metall indi dopat amb estany ha sigut una altra de les aplicacions que hi ha. I, finalment, la capa invisible feta amb quatre lents òptiques d'aquesta Universitat d'Estats Units. Fins aquí el programa d'avui. Serà, doncs, un segon diumenge de mes, com tots els programes, quan hi haurà un de nou. Molt bon dia i bona setmana a tothom. Gràcies per escoltar-nos.